Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui us proposem un viatge pels darrers 100 anys a través d'un protagonista ben especial, el Sindicat Agrícola de les Masuques, l'actual societat La Masucaire. Assistirem al seu naixement enmig de l'eufòria associativa d'inicis del segle XX. Compartirem les seves vicissituds, la seva transformació en societat recreativa i bufarem les espelmes d'aquest centenari. I ho farem molt i molt ben acompanyats, perquè tenim amb nosaltres l'actual president de la societat La Masucaire, el Jordi Ferrer. Benvingut.
Gràcies.
I també ens acompanyen el Joan Rovira i l'Antoni Maiola, autors del treball de recerca i d'investigació que ha vist la llum en aquest centenari. Bon dia a tots dos.
Bon dia. Hola, bon dia.
Joan Rovira, ben tornat, t'ho haig de dir. Gràcies per tornar a seure davant el micro de Ràdio Vilafranca després d'aquest estiu que hem compartit.
Ja saps que sempre ens agrada, m'agrada molt compartir amb vosaltres i explicar les coses de la nostra història.
Anem als inicis, fem un salt en el temps, ens situem a l'any 1921. Què heu esbrinat al voltant del naixement de l'aleshores Sindicat Agrícola Masuquense?
Bé, en tot cas, ens hauríem de remuntar uns quants anys enrere. I al cap i a la fi, molts dels sindicats de penedesencs neixen quan aquí, a casa nostra, es presenta un insecte que ve d'Amèrica que es diu la filoxera, no? I la filoxera comporta un canvi econòmic, social, de tota mena, no?
Per tant, estem a finals del XIX.
Sí, segons diu La Vanguardia i altres revistes penedesenques, devia arribar la filoxera al terme de Castellet cap a les darreries de 1888, primers de 1889. I bé, tot això és un canvi de dimensions descomunals, una pagesia, hi havia molt d'analfabetisme, que era molt, diguem-ne, molt individualista, doncs es troba davant d'aquell gran repte de dimensions descomunals. I una de les coses que passa a la nostra comarca, com arreu de Catalunya, és que es crea un concepte associatiu per fer front a aquell d'alta baix. I bé, a partir de mi, clar, i la filoxera no solament és que arriba i es transforma i canvia, sinó tot això es va traspassar cap a la primera part del segle XX, no? I bé, molts petits pobles, doncs per tal de poder ajudar-se mútuament i per tal de trobar una solució econòmica, doncs creen diferents sindicats. Hi ha sindicats que bé, que són sindicats, cellers, que també tenen la seva secció de crèdit, que tenen també la cooperativa de consum i, sobretot, també tenen el seu local de recreu, d'anar-s'ho a passar bé, vull dir-te, la seva sala de ball, vull dir-te, perquè, esclar, no solament són penalitats, la gent també volia gaudir de la festa, no?
Home, necessitaven distreure's, sí, amb el panorama. El cas de Castellet i la Gornal és curiós, encara ara, no? Perquè, esclar, no se'n crea un de sindicat, sinó quants?
Bé, és una cosa important de que està molt, és un municipi que tot està molt disseminat. Aleshores, clar, se'n creen quatre, que són a la Gornal, les Masuques, després a Sant Marçal
i el
de Castellet. Si suméssim tota la gent, els socis que hi havia en cada un, sumaria més que els sindicats més grans, com poden ser el de Moja, per exemple, que també es va crear al mateix temps que el de les Masuques, no? Però, clar, la distància aquesta obliga a que la gent més properament on viu tingui el seu sindicat, no?
Quants socis formalitzen el sindicat aquest 1921?
Jo diria que el 1921 eren 93 socis. Hem d'entendre que és una societat masclista, eh? Vull dir, les dones encara no podien votar, eh?
Esclar, vull dir, no comptaven.
Vull dir, els estatuts, la dona només surt una vegada i diu, podrà ser sòcia una dona si és viuda o és soltera i és l'encarregada de comandar la casa, excepte que hi hagi un fill que tingui més de 15 anys, que en tot cas la tutela passarà a l'altre. Entenguem el context històric, eh?
Sí,
encara
sí.
Del 21 al 31 o el 32 que pot votar la dona encara van passar 10 anys més, no? gent de, i bé, pensa que les masuques feia 6 anys que s'havia fet l'escola, perquè, esclar, fins a l'any 15 no hi ha escola, quasi el 40% dels socis que van signar no van signar perquè no sabien fer-ho. Hi havia el secretari que els hi finava per ell. Vol dir que el 40% eren alfabets. Eh? Diguem-ne, culturalment, érem, diguem-ne, molt retreçats. Eh? Això era igual i arreu de tot.
Generalitzat. Sí. Una norantena de socis, quants habitants devia tenir les masuques aleshores?
Hi havia 263 habitants. Nosaltres vam fer el cens,
sí?
263, comptant la canalla.
Vau comptabilitzar?
Els gats i els gossos, sí, sí, ja no els comptem, no?
Sí, sí.
Però que, clar, i llavors aquella societat...
Clar, això vol dir pràcticament una tercera part de les famílies, perquè aquí hem de sumar dones, que devien ser la meitat del cens...
Sí, sí, homes i dones...
Pràcticament totes les famílies es van apuntar al sindicat, van tirar endavant aquest projecte.
Sí, perquè hi ha una cosa amb l'article 1 del sindicat, és curiós, no? Diu, el objetivo de este sindicato es favorecer y defender los intereses morales, materiales de los agricultores, todos, sin distinción de clases ni categorías, para cuyo logro se procurará, no? Hem d'entendre que aquella època hi havia una gran conflictivitat social, eh? Era l'època del pistolerisme, eh? Que a molts pobles surten sindicats de tendència anarcosindicalista, n'hi ha d'altres que són catòlics, n'hi ha d'altres que eren més ponderats, i a les masuques, esclar, amb 250 habitants, les tendències polítiques o religioses d'això s'havien de quedar a casa, perquè si no hi havia... No es podia fer. I, és clar, la societat de les masuques, si tu has vist les fotografies, a comparació amb les de les altres, ells van fer un gran edifici.
Parlem de l'aspecte patrimonial. Ara, aquí tenim algunes fotos. Expliqueu als oients quants quartos hi posen per aixecar aquest sindicat, quant costa, qui l'encarreguen, patrimonialment, quin valor té.
Sí, no sabem exactament quina quantitat, que és el que va apostar. El que sí que sabem és que en el període aquell de l'any en què es va construir hi ha unes despeses de 10.000 i pico de pessetes, i imaginem que aquesta despesa és part del que va costar aquesta edificació. De totes maneres, també hi havia a dintre del sindicat, per ser soci, hi havia unes categories, no? I el soci era el fundador... el beneficiari, bueno, sí, no me recordo ben bé els noms.
I pagaven més o menys.
Sí, no, hi havia una... O sigui, eren obligats de comprar una acció que valia 50 pessetes. Llavors això també va formar part dels calés que van reunir per edificar, no? I hi havia també moltes famílies que donaven càrregues de vi, i això pues, també representa uns diners.
Pagaven en espècies.
Sí, sí, sí. És una manera de col·laborar, no? I després una altra cosa que també hi va haver és la prestació personal. O sigui, la gent dedicava uns jornals perquè es pogués edificar, no? I llavors això, pues, és una forma també de col·laborar.
Uh-huh. Ja, però en aquell temps, segons diuen, en tot cas, quan es compra el cens, perquè, és clar, normalment antigament primer feien el local i després adquirien el terreny mitjans un cens. Aquests cens els hi paguen amb els amos de Can Llopart, eh? I havien de pagar anualment 50 pessetes a perpetuïtat, o sigui, monedes d'or o monedes de plata. Eh? Això estava tot ben clar, ben especificat. No? I és clar, però de 50 pessetes que de l'acció a passar-ne 10.000, que més o menys devia costar la construcció, tampoc sabem qui el va dissenyar, no sabem l'empresa que el va... Bé, no l'empresa, algun altre, algun mestre d'obres devia dirigir.
Clar.
Hi ha un petit problema, que quan entra el franquisme, doncs resulta que una part de... Allí les masuques s'han pogut conservar, determinades, els estatuts, tant els de lleure com els agraris, diferents documents de Constitució, però, per exemple, el llibre gran d'actes i no sé què, resulta que fins a l'any 40 no existeix. Però tu mires el llibre, resulta que en algun o altre, amb un gabinet o amb unes estisores, va tallar les fulles. Això ho van fer per tal d'estalviar-se problemes, perquè les masuques sempre ha estat un indret d'una certa empenta sindicalista, no? Han conviscut tothom allí, tant d'uns com els altres, però hi va haver una empenta, perquè l'any 1909 fan, amb la malvenda de vi, fan una gran assemblea. Bé, sempre hi ha hagut un moviment de reivindicatiu, no? I, és clar, per tal d'estaviar-se problemes, agafen un gabinet, tallen les fulles i aquí s'acaba la història. I comença comença a partir del almenys les actes, els llibres de comptes sí que existeixen, no? Bueno, tu saps que moltes societats, quan entren els nacionals, queden incautades per al règim, no? Per tal d'evitar-se aquests problemes, doncs van tallar les fulles i, per tant, ja no hi ha proves. No?
Van tirar pel dret. Ens dèieu que des del minut zero els estatuts contemplen la vessant agrària i la recreativa. Teniu constància, trobat fotos, documentació de què s'hi havia fet aquests primers anys?
Bueno, el que tenim són els estatuts i el règim intern, que aquí es veuen els estatuts, es veu la part aquesta agrària, i en el règim intern llavors ja diuen que, bueno, que se celebraran festes i balls perquè la gent pugui gaudir-ne, no? Ara, fotografies no n'hem trobat. L'únic que bueno, sabem que això, que es feien una sèrie d'actes pel llibre de caixa de la societat, que llavors hi havia coses que eren s'han perdut ja, com era pues, la toia, com era, que es tractava d'agafar pues, normalment es veu que era un ànec buit, rostit, i llavors el subhastaven, no? Era una subhasta, llavors el que aconseguia guanyar-la, doncs aquest tenia dret a la pista de ball que fos només per ell, no?
Coincidint amb la festa major, potser?
Sí, això coincidint amb la festa major. També hi havia el ball de rams, que això és normal, es venien els ramets per fer una manera de fer calés, i, bueno, i després una altra cosa que també surt en el llibre, perquè porta els ingressos que hi ha per... O sigui, que era pues, lo de la borratxa, que anaven les noies per les cases a l'hora de dinar, de la festa major, i llavors ruixaven una mica amb la borratxa, que era tot una cosa de vidre, amb diversos brocs, la gornien, i allà hi havia aigua a colònia, passaven per allà i també recollien una sèrie de calés. Això són les úniques coses que podem dir que tenim per llibre de caixa, eh? O sigui, posa els ingressos per recaudació per el llevat de taula, després, clar, també el que pagaven els socis, no? Cada un, però res més.
Sí, hi ha una cosa que és molt important. Tu estàs en una ràdio. Tu t'imagines que no tinguessis música? Que els vostres serveis tècnics...
Complicadot.
Si me n'hi hagués paraula,
sí.
És que seria realment una cosa...
Ens faríem miqueta, pesats, eh?
Seria avorrida. És que
sí, sí.
Doncs, esclar, posem-se ara 100 anys enrere. No hi havia discos, no hi havia pens que música, no hi havia televisió, no hi havia cap mena d'eina, o molt difícil, suposo que les cases benestants sí que ho podien tindre, però en un poble de les Masuques que no té energia elèctrica fins a l'any 59, doncs tu ara imagina't, doncs has d'entendre la construcció d'aquest local, un dels grans esdeveniments eren les seves festes majors, no?
Clar.
Les festes majors, perquè allí, encara que el 50% de la gent era analfabeta, hi ha una cosa que sí que desperta emocions, que és la música. I un dels grans esdeveniments socials que hi havia al poble és quan venia una orquestra. Venia una orquestra i sentia música, i era una cosa que seria impensable fer una festa major sense llogar la millor orquestra, i si ser millor a la que llogaven a Torrelleta o a la
de Masal. A la del nucli, no? Del costat, clar.
Clar, era un estatus social, que per cert aquests músics els anaven amb un carro, els anaven a buscar a l'estació dels monjos, havien d'anar a menjar a diferents cases, bé, era tota la dinàmica d'aquella època. I esclar, doncs, per què fan aquestes grans edificis? Perquè, per exemple, el sindicat de Moja, per posar un exemple, com d'altres, no? Tu veus aquell sindicat, ja veus que és que té unes funcions, diguem-ne, per elaborar vi. Tu veus el sindicat de les Masuques i veus que allò és un teatre, vull dir, allò el van edificar per gaudir de termini. Sí que venien sofat i sofre o patates o el que
fos.
Però realment, quan el construeixen, el que pensen és per al seu divertiment i per poder gaudir d'una cosa que era un luxe. La música, 100 anys enrere, escoltar una orquestra o un conjunt o unes gralles era una cosa excepcional que es feia solament en determinats dies l'any. Les Masuques el que feien, anaven a llogar a un... com es diu?
Una pianola d'aquella...
Un manubri,
sí, un manubri.
I ballaven en en manubri...
Que això era més econòmic, no?
Ai, fins a... Bueno, eren les poques oportunitats o les maneres de tindre música per poder ballar, per poder-se relacionar, no? Pensa que fins a l'any 59 no hi va haver energia elèctrica. Va ser un dels últims pobles que van posar energia elèctrica, no? Anaven a llogar bateries, llogaven bateries, les posaven allà per poder a l'equip de so, no? Quan s'acabava la bateria, ja m'entens.
Cap a casa.
A Palo Seco.
No, de totes maneres, el que sí que devia ser, a part de que ara per ara és curiós, però llavors devia ser una cosa, m'agradaria veure-la ara, no? O sigui, la il·luminació de lo que és la sala amb la llum de carburo. Clar, hi havia una instal·lació que era com una mena de safreig, que pues, allà era li deien la màquina del carburo, no? Allà feia el gas acetilè, i llavors hi havia tota una instal·lació de tuberies i unes sortides de llum, no? I llavors devia ser una llum, allò, romàntica, no? Vaja, per un ball...
I devia cantar una mica.
Sí, sí.
Jordi, aquesta rivalitat amb els altres nuclis del municipi es manté encara a nivell cultural? Rivalitat sana?
Jo he mirat, estic mirant de que ens uniguem totes les societats una miqueta, però fins fa poc encara existia, sí que és veritat, sí.
Fes-nos un tour per l'actual societat, que en queda d'aquest edifici que hem presentat, que s'inaugura el 1921.
Bueno.
Què tenim ara?
Ara tenim una societat que, bueno, que dintre el que cap considerem doncs, que està molt bé, dintre el que cap, per tot el que és el municipi, comptant tot el Castellet i la Gornal i Torrelleta, Sant Marçal i tot això. Inclús, doncs, ara amb aquest centenari que hem fet, totes les societats han vingut en representacions de totes les societats i em refereixo que ha estat molt bé, hem estat molt contents i ens sentim molt satisfets de com ha anat aquest centenari en aquest moment.
De quins espais disposeu? Entrem a la societat, va, de la teva mà, fes-nos el tour.
Home, d'espais... Per descomptat, hi ha un cafè, el cafè que pràcticament ho fem servir només com per guardar coses i per posar-hi coses, perquè el cafè no es fa servir pràcticament, perquè hi ha hagut propostes d'obrir-lo, de mantenir-lo obert tot, diguéssim, els caps de setmana, però en principi no hi ha ningú que s'hi vulgui quedar fixo allà, perquè, escolta, no és rentable. Aleshores, doncs, bueno, el cafè el tenim, i per treballar nosaltres, quan hem de preparar coses, quan hem de preparar, per exemple, doncs, ara mateix que s'ha tingut que preparar doncs, el piscolabis de després de tots els actes, doncs ho preparem allà i ens va molt bé tenir un espai que no sigui dintre del que és la sala, m'entens? És així, és això. I per això el fem servir. La sala, si és immensa, i podem celebrar allà el que vulguem.
Quin aforament té?
És el gran avantatge que tenim.
Quants hi cabeu?
Home, perquè jo he arribat a posar amb un dinar 180 persones.
Déu-n'hi-do.
Un bon dinar.
Sí, sí.
Ara, massa gent, perquè ja...
Pels temps actuals, segur.
Sí, no, exacte, però em refereixo que, doncs, 80-90 persones podem estar tranquil·lament allà, com si res.
I quines activitats feu al llarg de l'any actualment?
Home, els altres anys hem fet, doncs, ara comencem pel gener, que hi haurà la festa major petita. Després, el mes de març, fem una paella popular. Després, ja ve la festa major... que la Festa Major també, doncs, fem els actes. Hi ha hagut anys que han vingut grans orquestes, ara perquè, doncs, el tema econòmic i el tema del Covid no hem pogut d'això, però sempre s'ha mirat que vinguin bones orquestes. Ha vingut la Meravella, la Marinada, han vingut diverses orquestes, no cal anomenar noms. I aleshores, doncs, aquest any doncs, ho hem fet d'una manera que molt diferent del que havia sigut els anys anteriors, i hem vist que ens ha anat molt bé, i hem disfrutat, inclús els de la Junta, que hi havia anys que ens tenien que fotre un fart de pencar terrible. I aquest any, doncs, ho hem fet molt laic, molt bé, i hem disfrutat tots molt. Ja et dic, els de la Junta ens han passat bé, que ja és difícil que els de la Junta se passin bé amb aquestes coses, però molt bé.
Amb ganes de reprendre
home,
més activitats.
Doncs jo ja estic estudiant, de cara ja la Festa Major... petita, que és no, la Festa Major de l'hivern, que diguem, que és el mes de gener, doncs ja tenim l'orquestra llogada.
Això és important.
L'orquestra, un grup de maneres.
Parlàvem de la importància de la música i
sí,
continua sent molt important.
Això ja està contractat.
I podem dir el nom? O és un secret?
És un grup de maneres. El grup de maneres es diu Olla Barrejada.
Olla Barrejada. Apunteu. Data? Quin dia tocaran?
Segurament serà el 22 de gener.
Doncs vinga, ho deixem aquí.
Sí.
Sí que hi ha una cosa que amb el tema de les societats. Vull dir, a vegades no se'n fa esment, no? Però, per exemple, la ciutat de les Masuques, que deu ser molt similar a molts llocs d'aquí del Penedès com de Catalunya, és el veritable referent d'una història que és ben... Ha passat 100 anys o ha passat 120 anys, però encara és propera, no? Són les filles de la Filoxera, no? I, és clar, per exemple, a Castellet tenim les runes més antigues de l'Ibèric, tenim castells, tenim torres, tenim els millors romànics. Bé, tenim tot un fotimer tenim tot un patrimoni important arquitectònic que forma part de la nostra història, però a cap i la fi ja s'acosta més a la història, a l'arqueologia, que no pas al món present. Però, en canvi, les societats, com aquesta de les Masuques, és la memòria històrica propera, és la superació dels nostres abans passats per tal de poder, diguem-ne, avançar i tirar endavant i fer front a aquell gran desastre que va ser la Filoxera. I bé, més o menys jo reivindico, no només per les Masuques, sinó per totes les societats que hi ha a Castellet i per moltes que hi ha aquí a casa nostra.
Ens ha agradat molt avui descobrir aquests 100 anys del sindicat / societat de les Masuques, de l'actual societat La Masucaire, a través del Joan Rovira, l'Antoni Maiola i el Jordi Ferrer. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per molts anys més.
Gràcies.
Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies.